El que va veure l'abisme, el fonament del país, va conèixer els costums i era savi en tot. És a dir, el rei Gilgamesh torna renovat i actualitzat a la versió més completa possible a la seva epopeia. I tenim com a lectors la fortuna que aquesta versió sigui la catalana, per obra i gràcia de dos dels estudiosos que més i millor han investigat i divulgat la peripècia d'aquest enorme trencaclosques de 3.800 anys en forma de tauletes. Després de la traducció directa de l'acadi que van fer-ne el 2007, Adelina Millet i Lluís Feliu hi tornen amb un volum curadíssim publicat a Desi Ara, un llibre que incorpora les últimes troballes, les variants dels manuscrits paleo i mesobabilònics i també una versió en vers a càrrec de Lluís Feliu. Una edició, per tant, enriquidíssima que torna a subratllar fins a quin punt la història de Gilgamesh i Enkidu, que, com diu Adelina Millet, és ben bé una road movie, forma part indestriable dels ciments literaris i mitopoètics per a qualsevol cultura posterior. Parlem, doncs, del poema de Gilgamesh amb els traductors Adelina Millet i Lluís Feliu, amb Xènia Diaconova, Borja Bagunyà i amb Maol Beltran, que fa un recorregut per algunes de les baixades a l'infern més importants de la literatura. Avui, per tant, des d'Uruk, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui saludant la Adelina Millet. Què tal, ben tornada al programa?
Hola, què tal?
Com anem? Lluís Feliu,
hola,
com estàs? Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Adolf Beltran.
Hola.
Avui ja us sabeu convocats per celebrar una vegada més la gran epopeia de Gilgamesh, ara en aquesta edició magnífica de Desi Ara, traduïda a l'acadi, després d'una primera traducció fa uns 15 anys, no? És la primera...
2007.
Això mateix,
sí,
2007,
farà 16.
Ja fa 16 anys en farà. I m'imagino que amb troballes, amb noves tauletes, nous manuscrits, per tant, una vegada més, com dèiem amb l'Eloi Creus quan va venir a parlar de la Safo que ell havia traduït, segurament l'edició més completa d'una obra incompleta per definició, no? I aquí podríem parlar una mica del mateix, és a dir, és segurament l'edició més completa en cap llengua que es pot trobar avui mateix a l'epopeia de Gilgamesh.
Sí, avui mateix, però d'aquí potser uns mesos ja no, perquè si algú en fa una altra traducció...
Ja ens contradiran si convé, però
sí,
mentrestant
però
podem...
Sí.
L'última sempre és la més completa, sí. Normalment.
Exacte.
En aquest cas.
És un llibre, insisteixo, l'edició és meravellosa, incorpora un munt de materials, una versió poètica, després en parlarem també nova, i a més amb tot de detalls, podem fins i tot xifrar quina línia es troba, quina tauleta, on es va trobar, és a dir, tot de materials que anirem comentant. Però quines són, Adelina i Lluís, les adhesions, les novetats, les troballes últimes en aquests 15 anys que heu volgut incorporar?
Bé, que hem pogut.
Que heu pogut incorporar, sí, exacte.
Bé, han anat sortint nou material, sobretot material del que podríem dir antic. És a dir, hi ha dues grans recensions, l'antiga, diguem-ne, que és la que en diem paleobabilònica o mesobabilònica, i la moderna, entre cometes, que és la de l'estàndard, que diem, no? Que és la del primer mil·lenni, bàsicament. El que han sortit més manuscrits són de fragments, són de les recensions antigues. Que anem veient cada vegada que en surt alguna de nova, que si són duplicats dels que ja teníem, veiem que hi ha una regularitat bastant gran també en les recensions antigues. Per tant, sembla que hi havia...
Sí,
hi ha un
text,
Gilgamesh antic bastant fixat, doncs cap al segle XVIII, segle XVII abans de Crist. Per tant, no només és la recensió estàndard, que diem, la moderna del primer mil·lenni, entre cometes això de modern, la que està ben fixada, sinó que cada vegada veiem que la fixació de l'antiga també és bastant, bastant estable, que això no estàvem segurs. Aleshores hi ha unes quantes tauletes de diversos episodis de l'antiga que s'incorporen en aquesta traducció.
Cosa que no fa variar excessivament
el gruix
trama,
de l'epopeia,
sí,
ni de la trama, ni de la història.
Pel que fa a l'estàndard, sí que hi ha alguna cosa més, com a la tauleta 5,
sí,
les 4
sí,
a la 5.
Que hi ha hagut un canvi, hi ha un tros, una part del text que estava fragmentari, que en un primer moment es va enganxar en una de les tauletes, però últimament l'editor principal del text cuneiforme va decidir que no s'enganxava allà i s'havia de traslladar a una altra tauleta, però que tampoc no varia excessivament.
No varia gaire, però es capgira el final de la tauleta 4 i l'inici de la 5, abans el que ens pensàvem que era de la 4 ara és de la 5 i el que ens pensàvem que era de la 5 ara és de la 4. Mm. Però això és degut al, a l'estat fragmentari de les tauletes. Sempre... N'ha sortit una de nova que on hi ha el final de la 4 i l'inici de la 5 i aleshores aquí s'ha pogut lligar i veure que el que teníem abans un no era de la 4 sinó que era de la 5 i el 5 era de la 4. Això és degut sobretot a l'estat fragmentari i a les repeticions, a l'haver-hi tantes repeticions.
Sí, no saps on posar-les quan te les trobes.
De tant en tant hi ha una repetició que no saps si és d'aquí o d'allà. Amb aquesta nova troballa s'ha pogut lligar millor la tauleta 4 i 5. Que abans sí, sí. Estaven més deslligades.
És un dels, no, dels trets, dels estilemes del Gilgamesh, aquest tipus de repeticions. Exacte. Que pleonàsticament et van recordant, suposo que per raons de mnemotècnia de l'època, no?
O... No, només sí. Aquesta raó, bueno, aquesta és una.
De...
Sí, però també, com que això segurament no, això no es llegia amb lectura silenciosa que es diu, sinó clar. Que això es feia una performance davant dels auditors, això doncs servia doncs, per recordar i també servia per afegir drama a la història, és quan dius i va fer un pas, i en va fer dos, i en va fer tres, i arribes al número 7, per exemple, doncs és per afegir drama, per afegir suspense a la història. També és comú a tota la literatura semítica antiga, no uh-huh. És exclusiu de la literatura anacadi.
Quan, exacte, quan tota l'estona estem dient les versions antigues o així, sempre hem de pensar en llengua acàdia, eh? Ho dic sí. Per recordar coses òbvies, però que estem davant d'una història, d'un poema, de tradició sumèria, però en llengua acàdia, que és la...
Sí. És a dir, tenim la història, el poema de Gilgamesh devia tenir més o menys uns 3.000 versos, està escrit tot en acadi, el que passa que tenim
les contes,
històries,
no?
De sí. Gilgamesh,
els precedents.
En sí. Sumèric, els quals s'incorporen alguna d'aquestes històries en el relat babiloni seguit. Hi ha 5 històries de Gilgamesh en les quals s'expliquen aventures del personatge, però que tenen entitat independent cadascuna, no segueixen l'una a l'altra.
Són com episodis d'una sèrie.
Exacte.
Es van editar en forma de single, que diríem.
I l'LP, doncs,
és el Gilgamesh.
Si ningú sap el que és un LP, però...
Però si queda algú de cultura vintage que ens escolti, alguna cosa li ressona, no? També tornem a entrar als temes universals d'aquesta epopeia, però és que, com veieu, sempre és meravellosament fascinant, no? Jo sempre us he vist això, com els Indiana Jones a la literatura, perquè tota la peripècia de reconstrucció del que en el fons és un puzzle gegant, potser d'aquí dos dies ens desmenteix algú, no?
Sí.
O ens desmenteix, o incorpora alguna línia nova.
No, cosa no, ens desmenteix.
Ho ens desmenteix.
Perquè sí, la reconstrucció ens la reconstruïm i fa una proposta de reconstrucció en un vers, que la meitat està trencat i diu, això es devia reconstruir així, però...
Però igual no.
Molt sovint quan fem reconstruccions o es fan reconstruccions, quan apareix una tauleta que té aquell vers sencer, es veu que totes les reconstruccions estaven malament i que el vers era diferent en original.
Sol passar, sí.
Adelina, els alumnes m'imagino que no sé si comparteixen amb vosaltres aquest tipus de fascinació.
No ho sé, jo en parlo del Gilgamesh, entre altres obres literàries en acadi amb una assignatura del màster. No sé si ho acaben llegint, evidentment està entre les lectures recomanades, però no sé si ho acaben llegint, però sí que és veritat que sobretot els alumnes del màster, els que ja han acabat, sí que crec que ho aprecien més que no pas els pobres alumnes de grau.
Avui no ho podeu veure, no ho podeu veure, mai posarem de moment càmeres en aquest estudi, però la Xènia ha portat i ens ha ensenyat abans una pila de Gilgameshos que col·lecciona per raons també biogràfiques que potser li ve de gust compartir.
I tant, sí, sí. Doncs he portat això, una mica de Gilgameshologia comparada d'estar per casa meva, concretament. I, o sigui, tinc, òbviament, la versió del Lluís Feliu i la de Lina Millet. Tinc també versions de poesia antiga de Segimon Serrallonga, que és un llibre lamentablement introbable avui dia, però on tenim dos fragments del Gilgamesh traduïts pel Serrallonga. He portat també una versió en castellà de Jorge Silva Castillo, Gilgamesh o l'angústia por la muerte, que també és una versió esplèndida, però és una versió de David Ferry en anglès, que és una recreació del poema, però feta amb molta traça i amb molta gràcia lingüística, i finalment la versió russa, que no podia faltar, sobretot perquè és del meu besavi, Igor Diakonov, que era estudiós, no?, de les llengües semítiques antigues i realment sabia acadi, sumeri, bueno, també hebreu antic, i de la primera, això sempre ho explico amb molt d'orgull i ja m'ho perdonareu, la primera traducció russa en vers feta directament de l'acadi, o sigui, per una banda feta directament de l'acadi i per altra banda feta en vers i amb sensibilitat poètica, és la seva, de l'any 61. Clar, des de llavors m'imagino que la seriologia també ha avançat bastant, no? Hi ha coses que ell no sabia, que els científics d'ara sí que saben, no? Però és una traducció que sempre porto amb molt d'orgull, no? I sí, jo la veritat m'encanta, celebro molt l'aparició d'aquests nous Gilgameshos amb un volum, perquè per mi quantes més versions hi hagi millor, perquè a més una cosa que m'encanta és agafar un fragment i comparar en diferents versions a veure què diuen, i a vegades et trobes coses meravelloses, perquè a vegades passa que no hi ha cap versió que coincideixi. I ahir mateix vaig tenir aquesta troballa feliç amb uns versos de la tauleta 6, que és un moment que m'encanta del poema, quan el Gilgamesh, que és tan fatxenda, es pot permetre rebutjar l'amor d'una deessa, no?, que és la deessa Ishtar. Uh-huh. I llavors ella el busca i ell li diu no, tu, o sigui, dit així molt ràpid i amb molta vulgaritat, no?, tu maltractes tots els teus amants i mira què vas fer amb un jardiner. El vas convertir en la versió del Lluís i la Delina, tu li vas pagar i el vas transformar en un nan, a la pàgina 124. I llavors vosaltres a la nota poseu, no?, que aquest vers és discutit, que n'hi ha que diuen que en realitat el vas transformar en una granota o en un gripau, i citeu un article on es parla d'això. Llavors jo he anat a buscar aquest vers amb diferents versions i cada versió em donava una cosa diferent. O sigui, el meu besavi diu, el vas convertir en una aranya. I llavors el David Ferry, un gran poeta nord-americà actual, que ell no sap acadi ni sumeri, però treballava amb un lingüista que sí que en sabia, ell diu, també amb una nota, diu, jo he comparat diferents versions en anglès i he vist que alguns diuen que aquest pobre amant es transforma en un gripau i altres diuen que es transforma en un talp. Llavors he pensat incorporar les dues coses dins del text. Bueno, ell confessa que és una gambarrada, però diguéssim que aposta per aquestes petites gambarrades quan tenen sentit, diu. Llavors jo he posat en el text del poema que el Gilgamesh li diu a la deessa Ishtar, no penso ser amant teu perquè amb un que era jardiner alguns diuen que el vas convertir en un gripau i d'altres diuen que el vas convertir en un talp. O sigui que vés a saber en què em convertiràs a mi. I ho he trobat fantàstic, no? Llavors la nota del meu besavi, per exemple, diu, és una paraula que no acabem d'entendre, sabem que és un animal, no sabem exactament quin, diu, el sentit literal de la paraula sembla que diu el que treballa o el que elabora, no? Llavors ell ho tradueix com aranya perquè pensa que l'aranya, clar, treballa, clar, perquè fila, no?, la teranyina, i diu, un talp també tindria sentit perquè també treballa, no?, excava, però en canvi diu, un gripau, no veig que un gripau treballi. O sigui que ell intenta buscar-li el sentit de manera lògica. Per això també llegir les notes de les diverses versions del Gilgamesh és un altre poema, les notes llibre, que fa, no? Cada traductor és una meravella, o sigui que li recomano a tothom practicar una mica de Gilgameshologia comparada. Sí. Proveu-ho a les vostres cases.
Està bé, suposo que no ha de ser senzill i que forma part d'un consens, hi ha molta conversa també entre vosaltres, no? Això, la tria lèxica, una variant i no una altra, la comparació amb altres edicions de rigor i la gent que fa molts anys que hi treballa, no? És a dir, cada línia està meditadíssima.
Potser cada línia no, Maria, però en els...
Hi ha tries, deduccions. Que no...
En els moments de conflicte com aquest, per exemple, llavors sí, que fem una...
Una estesa de llibres.
Sí, una Gilgameshologia, sí. També una estesa de llibres i anar mirant cada versió.
què aporta cadascú, sí, quins arguments, i aleshores tu, sí, decidir també.
Decidim, o triem, o prenem una decisió autònoma.
A vegades passa també que amb els anys, en aquest cas potser encara no s'ha aclarit, però una traducció dels anys 60 doncs diu una cosa i després s'ha aclarit que aquell terme no vol dir allò, sinó vol dir una altra cosa. Aleshores hi ha apostes per la, ja vas per l'aposta segura, diguem-ne, no? Allò ja està passat de moda, diguem-ne, ja s'ha superat, no? Altres casos no, encara la cosa està en l'aire i cal si prendre una decisió, aleshores sí, és quan toca fer una noteta, allò tan avorrit de dir, això ho posem així però no ho sabem, o posar un cursiva, que és el que a vegades sí, fem sí, també, no? De deixar un cursiva, que sí, és una cosa que molesta normalment al lector, no? Les cursives, els claudators,
els lectors i els editors molesten molt aquestes coses, es veu, no, pel que hem sentit.
Però no, perquè nosaltres estem acostumats sí, a utilitzar-ho sovint i per tant a llegir-ne també, i evidentment amb una lectura normal a l'autobús doncs aquest tipus de cursives, però bueno, doncs marquem en cursiva allò que traduïm però que no estem segurs de la traducció, massa segurs, no? Doncs,
però crec que en aquest sentit, abans que mencionau l'edició completa, el fet de que presenteu alhora la traducció filològica i la traducció poètica crec que ajuda molt en aquest sentit, no? De dir, bé, si algun lector té crec que és una part de la cosa interessant, no? De dir, vull veure exactament on hi ha un dubte, on hi ha una reconstrucció, on hi ha una tria, on hi ha... Molt bé, tinc tota la lectura filològica i allà, com deia la Xènia, doncs m'hi perdo, m'endinso, vaig a resseguir tot el treball que s'ha fet i aprenc tot. I
sí, d'alguna manera es complementen.
Sí.
Clar, si tens el lector que diu, no, mira, escolta, ja he passat per tot això, o no vull començar per aquí, sinó que potser m'interessa tenir una lectura, com ho diria, neta, no? De tot aquest treball, també la pot fer. Jo crec que en aquest sentit la decisió és molt bona. I a més vosaltres presenteu en l'edició doncs, els dos textos i... un remet a l'altre una miqueta, crec, no? El segon, òbviament, remet al primer de dir, bueno, escolta, llegiu la traducció lírica, però si podeu després, qualsevol cosa, val la pena que poseu el context, la introducció que escriu és fenomenal justament per posar tot aquest context, també per saber d'on surt aquesta història, no? Aquest poema. Jo recordo quan els primers contactes que vaig tenir amb Gilgamesh, sí que una de les qüestions, i crec que potser li passa al lector també, passa per fer-te conscient de com ens ha arribat aquest text, no? I tota aquesta feina que vosaltres ja teniu claríssima, però que potser el lector que l'agafi per primera vegada ha de fer una prèvia, que té a veure justament amb tota aquesta arqueologia, amb tota aquesta història, amb tot aquest patchwork, no? que mencioneu vosaltres en algun moment, de dir, a veure, no us penseu que això hem trobat una pila de tauletes ordenadíssimes i netes i que l'hem traslladat, no?
És que jo crec que el lector, o molts lectors no es fan a la idea que aquest tipus de textos, i no només aquest, de l'antiguitat, tant en el món clàssic com més antic i en altres contextos, que no és com, jo què sé, les novel·les de Jane Austen, que està tot net i polit, o una novel·la que avui en dia qualsevol autor presenta amb un PDF al seu editor. No és això. I clar, i moltes vegades quan ens diuen és que està ple de claudàtors, o és que està ple de claudàtors, sí? És que és així, en realitat. No podem oferir una altra cosa perquè és que no és així, l'original.
Perquè feu de traductors i de restauradors, també, no?
Sí, perquè et recorda constantment que això té un suport material, i aquest suport material és fràgil i té milers d'anys. Crec que és interessant que es visibilitzi. A mi crec que el lector, la primera que ho agafi, tampoc li molestarà massa, eh? Vull dir, si ens esteu escoltant i no us imagineu que això també és una pàgina com una partitura abstrusa d'un pianista postromàntic. No és això. És a dir, és molt llegible, però sí que crec que és interessant aquest recordatori d'això que esteu dient, no? Que això no prové d'un manuscrit net i molt menys d'un PDF i molt menys d'una pantalla d'ordinador. Això prové d'un suport material que convé anar recordant. Jo crec que això, almenys a mi com a lectura, en l'experiència primera de lectura era important, justament amb això que dieu de tauletes, per veure que aquí hi ha un esforç, sobretot aquest recordatori que també aneu fent de línies perdudes, de línies trencades, que això us volia preguntar exactament, potser és una pregunta absolutament absurda, però com es fa aquest còmput d'aquí hi ha 14 línies que falten, aquí hi ha 3 aquí...
Per l'espai.
Pels espais, no?
Sí, es pot desviar pels espais.
La forma de la tauleta també.
Les tauletes no són...
No són fulls de paper. No són fulls de paper.
Són planes, sinó tenen una certa concavitat en una de les bandes i acostumen a ser simètriques. Això m'ha explicat per la ràdio, costa una mica. Aleshores, una de les parts té una concavitat i aleshores, clar, si es trenca per una banda, però tu tens l'inici, et pots fer una idea de fins a on arribava la tauleta per l'altra banda, per el gruix. Aleshores et pots fer una idea que falta doncs, un terç més de tauleta. Aleshores, si aquella tauleta té 200 has conservat 200 línies, doncs aquí en pots col·locar 60 o el que sigui, no? Per tant, pots fer aquest tipus de càlculs.
I quan dius una, dues, tres, és perquè realment el text
sí.
Veus que allà s'acaba i falta molt poc i pots calcular dues,
clar,
tres línies.
És com si ratlles un full, un llibre i fas... estripes tres ratlles i ja veus que allà més o menys, sí, que només sí. N'hi caben tres de ratlles.
Sí, no? veus on s'acaba la pàgina i que no n'hi pot haver més de dues o tres.
Sí, encara que sigui al mig de la pàgina igualment, si tu l'arrenques, tu pots calcular més o menys quantes línies hi ha allà, tenint en compte com estan distribuïdes les línies.
Sí, no, això de la concavitat.
És bastant... Sí. La distribució de línies és bastant regular i pel que fa això, els trencaments més grans es poden calcular doncs, per la concavitat de les tauletes.
Perdoneu la pregunta, potser és molt evident, però sempre em fascina com arribem a saber el que no sabem.
Tant la pregunta com l'explicació.
Exacte, sí. No, de fet, si no l'haguessis fet tu, l'hauria fet jo.
Sí, doncs per una pura qüestió material.
Sí. Pots dir unes 30, falten unes 30 línies. Potser no seran 29, potser seran 33, però...
Sí, quan són moltes línies és difícil afinar. Quan són poques línies és més fàcil afinar. Per l'espai.
M'imagino. La qüestió també que apuntava en Borja a les versions és important, més enllà de per qui vulgui, no? Llegir sense claudàtors, que d'altra banda hem de dir que ni tants claudàtors ni tantes notes a pàgina, que ningú es pensi que això és una edició acadèmica per quatre erudits, sinó al contrari, és una edició divulgativa, molt ben ordenada, i que per tant el primer text és efectivament tan llegidor com l'últim, però voldria, com que a més és també novetat en aquesta forma, preguntar-vos i parlar de aquesta versió poètica, que hem de dir que en català llisca meravellosament bé, que té, si he entès bé en l'Acadi, una de les coses importants de la poesia, sobretot, era el ritme, doncs bé, el ritme i la música, la lectura, la conserva, i va passant d'una forma magistral. No sé com l'aproximació o les dificultats que us heu trobat en aquesta nova versió.
Això és obra de Lluís.
Lluís.
No, bé, això va ser una mica arrel d'un parell de sessions que vam fer en uns seminaris a la universitat, que vam parlar de la traducció poètica de textos antics, és a dir, de la traducció de textos poètics antics, de com les havíem de fer, no? I doncs hi ha la tradició doncs fer la traducció en forma poètica també, o de no fer-la, que és l'opció que fins ara sempre havíem fet servir, i és la majoritària en els estudis cuneïformes, diguem-ne, malgrat que pràcticament tota la literatura tant sumèria com acàdia està en forma poètica en l'original. A l'hora de traduir-ho a les llengües modernes, generalment es fa en una prosa retallada, diguem-ne, que conserva la forma dels versos, és a dir, el vers 1 correspon a la traducció del vers 1 en la llengua de rebuda, però no en forma poètica, amb una mètrica o amb un ritme determinat, sinó intentant reproduir... Ja tenim prou feina per traduir com per posar-nos a fer a sobre la forma poètica. Hi ha algunes excepcions, has dit tu que el teu besavi ho va fer en forma poètica,
sí.
N'hi ha alguna altra, sí. També, ara recordo Hele? Thompson.
Hele no ho fa també.
Hele fa una opció, però no utilitza un metre, ni un, intenta fer-ho poèticament,
sí, sí.
Però
sí,
no ho fa...
Sí, sí,
no
ho fa, ho havia intentat.
No ho fa en un metre determinat. Thompson, l'any 28, ho va fer en hexàmetres. I Schmeckel ho va fer en pentàmetre iàmbic, però són excepcions. Normalment els assiriòlegs opten per fer traduccions en prosa mantenint les línies, diguem-ne, simplement. Aleshores, arran d'aquestes sessions i la influència perniciosa de l'Eloi Creus, que és un fanàtic de les traduccions poètiques i diu que s'ha de fer sempre així, i que ja em deia, ja, algú hauria de fer, algú hauria... I jo deia, escolta, això no està... Però llavors va venir la pandèmia i jo estava sol a casa molt avorrit, havia de fer altres coses, però no tenia ganes de fer-les.
Ah, això és un gran estímul, eh? Sí. Els traductors ho sabem.
I vaig dir... I si miro de fer això? A veure què. I m'hi vaig posar, m'hi vaig fer un parell de tauletes fetes així com ràpidament, li vaig enviar amb ella, a la Dalina, li vaig enviar algú més, li vaig enviar a l'Eloi, em va dir, home, tira, a veure, intentem-ho. Llavors, mira, vaig començar a provar, vaig agafar els llibres de versificació catalans que hi ha, que jo no en sabia pràcticament gens, i vaig posar-m'ho a mirar, i vaig dir, bueno, doncs anem-hi, i ho vaig fer com a divertiment.
Caram, doncs gràcies.
Sincerament. Aleshores, un cop va estar acabat, vaig dir, escolta, i si els hi vaig proposar, li vaig proposar a la Dalina i després a en Jordi Reventós, a veure si els hi semblava bé colar-ho aquí dins, a veure, com un apèndix o una cosa així, i mira, al final ha colat i...
Sí, no, jo crec que li dona més entitat.
Home, a... està bé, perquè al, pots fer aquesta... Mm. aquest exercici de mirar, jo ja ho dic en el preàmbul aquell, d'alguna manera el que intento dir, no sé si ho dic en aquestes paraules, si vols saber realment com és, mira la filològica, no? Si vols llegir i veure de què va, amb una forma que sigui, que es pugui reconèixer per un lector català com a poètica, doncs mira l'altre i de tant en tant mira allà per estar segurs. És a dir, jo, si algú hagués de... fer una citació de Gilgamesh, li recomanaria, si la vol fer la poètica, que primer es miri l'altre també, que no fos cas que jo me n'hagi anat massa. Perquè sí que em prenc unes certes llibertats, perquè el fet de versificar en un metre determinat doncs fa que hagis de, de trair una mica més l'original, o si més no, jo no he tingut l'habilitat per fer-ho.
El que passa és que vosaltres, clar, teniu tot al cap. És a dir, suposo que quan tu estàs fent aquesta versió poètica, tens al cap tota la versió filològica, llavors tu deus ser molt dolorosament conscient de fins a quin punt m'allunyo o no.
Sí, i això però costa.
Per un lector, clar, però per un lector que potser no la tingui, crec que oferir-li les dues experiències és importantíssim. És un dubte que, per exemple, sempre surt amb els grans llibres clàssics, no? Que sempre hi ha la pregunta aquella de ho llegeixo amb edició crítica anotada o llegeixo allò que sempre diuen tal qual. Bueno, aquí són dues experiències, crec, de lectura molt diferents i molt complementàries. Clar, nosaltres què diríem? Llegeixes-les de les dues maneres, no?
És que fins i tot, quan fem, quan es fa la traducció filològica, també fem moltes traïcions.
Sí, sí, sí.
Moltes traïcions.
Hi ha expressions, sí. Que clar, no les traduïm literalment, a vegades...
I aquesta vegada l'editor, per la feta que en Jordi Reventós ens ha fet treure moltes coses que nosaltres posàvem per mor de la literalitat i de ser fidels.
Els possessius,
per exemple. Sobretot, sí, estava pensant en els possessius.
Hi ha molts
possessius. N'hi ha molts en Acadi. De tota manera, reproduir en general la poesia semítica antiga i que soni, reproduir les tècniques de la poesia semítica antiga en una llengua moderna occidental és desastrós, seria desastrós.
Sí, sí,
perquè és cacofònic. Perquè per aquestes llengües, en la llengua de recepció, és cacofònic.
Molt sovint.
Molt sovint, o gairebé sempre.
Però pels possessius o per l'efecte repetició que parlaves?
Per tot, pels possessius, per les repeticions, per la
sintaxi. Us de la mateixa paraula, a vegades, que nosaltres... Ara torna un altre... Sí. Allò que... No.
Nosaltres
no
busquem sinònims, ells no.
Clar, s'encarcara,
no? Però és que ho fan conscientment. És una tria conscient d'aquestes repeticions, perquè això és eufònic en les llengües semítiques antigues. Però en les llengües modernes, o almenys les occidentals del nostre entorn, no. Perquè si ho haguéssim de reproduir seria realment encara més farragós i més difícil de llegir.
És curiós perquè fa alguns anys quan parlàvem també amb vosaltres i també amb la versió teatral que va obrir el grec del 18 del Gilgamesh, allà una de les coses que celebrava, ho recordo, és que havien, fins i tot la versió en prosa que es va fer per aquella obra teatral, es van mantenir les repeticions,
sí.
Perquè efectivament generen un efecte dramàtic, no? I buscat. Amb la qual cosa, suposo que es tracta d'això, també, de trobar l'equilibri entre...
És que és una literatura oral, en el fons. Ja ho he dit al principi, però això no es llegia en lectura silenciosa. Mai ningú no ho va fer. No s'ha fet fins, potser que el teu besavi o algú abans, Thompson, ho va fer per primera vegada, sí, sí. Però una lectura silenciosa no existeix. Hi ha estudis sobre això a l'antiguitat o en l'àmbit mesopotàmic. Tot això era representat. Per tant, això, tots aquests recursos que ens semblen estrafolaris i horrorosos són necessaris perquè és en el fons un format que s'assembla més al teatre que no a una altra cosa.
Jo també us volia preguntar per la feina de traduir en tàndem, que a mi m'interessa i que hi ha moltes maneres de treballar en tàndem, no? Llavors, quin és el vostre mètode, no? Perquè aquest llibre està signat per vosaltres dos i, bueno, la traducció filològica que ja existia, no? Des del 2007 també era assignada per tots dos. Llavors, com treballeu en tàndem, exactament? Expliqueu-nos una mica la vostra cuina.
Amb una taula.
Ens asseiem amb una taula.
Tots dos junts a un ordinador i molts de llibres.
I anar xerrant. I anar traduint.
I anar fent.
Ah, però els dos asseguts junts, no un fa una cosa
no,
a casa.
Mai hem fet allò de... Fes tu tros, aquesta tauleta o fes tu aquestes 40 línies, després m'ho reviso. Això no ho hem
fet mai.
Sempre és línia per línia,
línia per
vers
línia,
per vers.
Dos,
tots dos ho hem anat discutint. Sí.
Un dia a la setmana o dos dies a la setmana, un matí o tot el dia, allà asseguts i línia per línia.
I sempre esteu d'acord?
No, a vegades no, però hi ha un consens. Sí, jo tinc tendència a ser més sintètic. Ella és una mica més
expansiva.
Més expansiva, aleshores... si ho podem dir amb dues paraules, perquè ho hem de dir amb quatre? Però és que queda més clar, no? Però és que l'original només ho fa amb una, perquè creix en baixa.
Sí,
has de fer llargues perífrasis. No, que no.
Sí, aquest és el punt que hem discutit més.
Ens costa més,
sí,
posar-nos d'acord.
Síntesi contra anàlisi.
Exacte, però al final... Bueno, ens portem molts anys i encara no ens hem barallat gaire.
No.
Té mèrit, té mèrit.
Així es lamentava Orfeu, ja ho sabeu, en l'òpera de Gluck, perquè la seva estimada Euridice l'acabava de perdre per culpa de mirar enrere, com sabem, pel mite i per tantes altres coses. I a Olf Altran una de les coses que li agrada és baixar als inferns, que és una afició més que qualsevol, no? Vull dir que...
Tornar, eh?
Sí, no, va ser per fortuna. Sí, baixar literàriament, per descomptat. L'adverbi, diguem-ne, era obvi. I bé, doncs aquí també hi ha algun moment que el Gilgamesh també reconta alguna baixada als inferns. Bé, i també amb una, no, amb una posició concreta, després ho parlarem, la qüestió filològica on apareix aquest descensos ad inferos que deien els antics.
Això mateix, aquesta catabasi que l'acabarem fent tots, el que passa és que en Gilgamesh el que fa també és l'anabasi,
on anirem, no, més amunt, que és tornar
a pujar. Exacte. Bé, aquest descens a l'Hades, el descens al regne dels morts que fa Gilgamesh i que es converteix en una mena d'argument universal, de llavor immortal, per dir-ho com ho diuen en aquell llibre tan citat i tan esplèndid d'en Jordi Batlló i en Xavier García. De manera que hem repassat una mica el llistat d'aquells que en la literatura clàssica, especialment grecollatina, doncs van fer el descens als inferns i després van tornar a pujar. Per exemple, Ulisses o Odisseu, en aquell cant famós de l'Odissea, que segons els especialistes, i en aquest cas segueixo el que diu Carlos García Gual, aquest gran divulgador de l'antiguitat clàssica, doncs molt probablement aquell que anomenem Homer, l'autor, els autors de la Ilíada, de l'Odissea, doncs coneixien almenys el nucli del poema de Gilgamesh, de manera que incorpora, en el cas del seu gran personatge, d'Odisseu, aquest descens a l'Hades, que és un lloc gris. Jo no sé vosaltres, però jo recordo molt bé el primer cop que vaig llegir aquest cant, no?, que realment és commovedor. Aquelles fantasmes, aquells esperits nostàlgics de la vida, nostàlgics de la carn, nostàlgics de la sang, no? Allò que diu Aquiles, i em sap greu ara no tenir la versió d'en Carles Riba, no?, que... quan li parla Ulisses o Odisseu de la glòria, no? De la glòria aconseguida a Troia, ell li diu: m'estimaria més ser el serf d'un camperol que no pas el rei de l'ultramont, no? Que també hi ha una part de lliçó vital. Podríem jugar també el joc de les semblances i de les diferències entre Gilgamesh i Odisseu o Ulisses, perquè sí, tots dos són reis, tots dos són savis, tots dos són viatgers, però també hi ha tots dos són instruïts per dones o per personatges femenins per fer el descens als inferns, però després les seves missions són molt i molt diferents, perquè
Ulisses té un propòsit relativament secundari. Això ho diu el Carlos García Gual, no? Que ningú ha anat tan lluny per tan poca cosa. Última hora el que vol és tornar a casa i saber com tornar cap a casa. De fet, ell havia renunciat, Odisseu, a la immortalitat que li prometia la ninfa Calipso, no? Que diu, és una assumpció del seu destí de mortal. En canvi, Gilgamesh no, s'hi revolta contra la condició humana. Ell el que vol és ser immortal. Aquí hi ha una diferència, i és una diferència molt... molt important, no? Aquest és un dels grans descensos als inferns de la literatura clàssica, la d'Odisseu, però no és l'única. També a Plató, en alguns dels grans llibres de Plató, també hi trobem aquesta figura del revenant, per dir-ho així, no? Er, a la República, que per alguna raó els déus li estalvien momentàniament el seu destí mortal, ha mort al camp de batalla... Van a recollir el seu cadàver, se'l troben incorrupte, el tornen cap a casa i a la pira vet aquí que el seu esperit surt amb una missió que és la de dir quin és el destí dels humans. I en aquí ve aquell famós mite noble del judici, d'aquella mena de judici universal de les ànimes que en variacions recollirà també el cristianisme. Abans tu, David, has citat el cas d'Orfeu, el cantor, el poeta, el músic que baixa a l'infern per intentar rescatar la seva estimada, que és Eurídice, i ho prega amb aquella veu tan melodiosa als reis de l'ultramón, a Hades, a Persèfona, i sí, li concedeixen, però amb una condició, la condició de no mirar enrere, i ai, ves, no pot resistir la temptació i acaba caient. Aquí hi ha també una llavor immortal, i ara sí que anem al llibre d'en Batlló i d'en Garcia, i hi ha obres cinematogràfiques, hi ha pel·lícules que recullen aquest mite d'Orfeu i el versionen, hi ha pel·lícules entre les millors de la història del cinema. Em sembla que la Rosa té una banda sonora que probablement reconeixerem.
Jo mateix. Aquí una banda sonora terrorífica.
És una pel·lícula d'aquelles que et posa un esgarrifant al clatell, no? És Vèrtigo de Hitchcock, i a La llavor immortal d'en Jordi Balló i d'en Xavier Pérez, que abans ho he dit malament, remarquen el contingut òrfic d'aquesta pel·lícula, no? L'Scotty, representat o interpretat pel James Stewart, que s'enamora d'una dona, que és la Madeleine, que sembla que mor, i quan coneix potser una altra dona que li recorda molt amb ella, no pot evitar de mirar enrere en lloc de viure l'amor que se li torna a presentar, i vet aquí que això acaba com acaba, no? Bé, hi ha moltíssims personatges o uns quants i d'importants que fan aquest descens a l'infern. No farem la llista de tots, però sí que direm, per exemple, que Sísif, molt famós per aquell càstig etern que consisteix en anar carretejant o empenyent una mena, una mola de pedra, no?, muntanya amunt, i després rodola i se'n tornem, està pagant la seva revolta contra el destí mortal dels humans. És a dir, ell intenta enganyar, almenys aquesta és una de les versions del mite, intenta enganyar els déus i fa una mena de trampeta, diu, escolta, no, és que això un cop arriba a l'Hades, no, és que a mi no m'han fet les honres fúnebres, deixeu-me sortir, perquè és que, esclar, si no jo no podré descansar tranquil, no, estaré sempre neguitós. I els reis de l'Hades, Persèfona i el mateix Hades, li diuen, vinga, puja, i la promesa que havia fet de ja tornaré a baixar, doncs no se'n recorda, fa veure que no se'n recorda, i clar, això li costa, doncs bé, encara a hores d'ara deu estar carretejant la pedra, doncs, amunt i avall. I podríem citar Enees, i podríem citar Virgili, que després el Dante és el personatge que l'acompanya en el seu descens als inferns, i fins i tot, i això li farà més gràcia també a l'editor dels nostres convidats, no?, el Jordi Reventós, perquè també aquí hi ha un altre llibre, que és de Llucià de Samòsata, que hi ha una versió de Manip, o La consulta dels morts, en aquest cas a càrrec de Christian Tolsa, que és ja una paròdia d'aquest tema clàssic del descens als inferns, en què en fi, té molta gràcia, està molt bé, i les notes a peu de pàgina, i això val també pel Gilgamesh, jo crec que no em farfeguen, sinó al contrari, no? Te les llegeixes, te les trobes quan vols, perquè te les trobes al final del text, i ja està la mar de bé, és molt divertit, Llucià.
És interessantíssim això que fa l'Adolf, d'agafar un motiu clàssic, no?, i resseguir-ne tot l'itinerari cultural, literari, cosa que efectivament amb Gilgamesh jo crec que per introduir una nova lleva de lectors també és útil, no?, agafar la tematologia i recordar, doncs, que hi ha diferent, fa 3.800 anys cap aquí, s'ha anat repetint, vaja, no... Utanapisti i el Diluvi és un dels casos palmaris, no? Que un ressegueix el relat bíblic, i aquí les semblances són òbvies, però m'imagino que en molts altres moments, des de la mateixa noció d'aventura i de quest, no? I de recerca...
Bueno, jo sempre vaig dir que el Gilgamesh és una road movie. Veus? És una aventura a la carretera. Mm-hmm. Sí, sí. Tira't a la carretera, bueno, com el Quixot, tira't al camí i trobaràs aventures. Vull dir, jo sempre ho dic quan en parlo, és en aquest sentit el tema del cavall, que és una temàtica coneguda, identificada, l'heroi i el seu company. Mm-hmm. Que la trobem des de l'antiguitat, des de Gilgamesh, no sé si, crec que és el primer, però es va seguint, i bueno, que arriba fins al Quixot, i tenim l'heroi i el seu company en el camí, que es tiren al camí a buscar aventures. Aquest seria un altre tema que es podria anar resseguint.
Sí, això sobretot la primera part del Gilgamesh.
Sí, clar. La primera part.
Després hi ha la mort del company.
Sí, a partir de la mort canvia,
el canvi,
canvien les tornes.
Que és el que el fa potser més modern. O sigui, que més modern en el sentit, o més universal, si més no.
O com a mínim és el tema que s'ha ressaltat més. Sí,
perquè és aleshores és quan ell se n'adona, doncs, que és mortal i es revela, no? I és això el que potser ens toca més, d'aquesta cosa més existencial, o digue-li com vulguis, no? Que ell se n'adona que el seu company s'ha mort, i aleshores diu, a mi també em passarà? I diu, no, això no ho hem de resoldre d'alguna manera.
No accepto la mortalitat, no.
I aleshores hi ha tota la segona part, que és... En la tauleta 6 hi ha el punt aquest
d'inflexió,
i després fins a la tauleta 11 és la recerca de la immortalitat i finalment la resignació.
Clar. Això que destacava la Delina, que efectivament és un universal, no? Aquesta parella de l'heroi i l'amic que se'n van a fer aventures, potser el que no és tan habitual és que l'amic fos nascut per ser l'enemic, no? És a dir, que el cas Enkidu, vull dir, sí, que d'alguna forma...
Bé, però en la literatura acàdia hi ha altres exemples de sers que són creats per enfrontar-se a un altre, però no acaben sent amics. Però sí, sí que és veritat, és una qüestió curiosa, que aquell que ha estat creat per enfrontar-se-li i vèncer-l acaba... fent conxorxa.
L'antagonista passa a ser amic.
Sí, amic. Sí,
això, exacte.
Bueno, la vida real també a vegades passa, no?
Sí.
Sí, a mi també hi ha un fragment que m'apassiona, més concretament la vostra traducció, feu una cosa que altres traductors no fan i que a mi em sembla fantàstica. Aquell moment, quan es parla d'Enkidu, no?, precisament, i que hi ha un caçador que està molt empipat perquè l'Enkidu és l'home salvatge, no?, que li espanta les bèsties, li arrenca les trampes, i llavors va anar a buscar un Shamhat, no?, que és una mena de prostituta sagrada, no?, com n'hauríem de dir, no sé.
Sí, això ha estat molt discutit darrerament.
Sí. I nosaltres hem optat per no fer servir aquesta paraula.
Sí, sí, però bueno, per dir-ho ràpid, diguéssim.
Sí, sí, sí. Gairebé tothom ho tradueix.
Sí.
com a
sacerdotessa, sí. I prostituta alhora, no? Com sabem que podia passar al context de l'època, no? Llavors li diu, no?, que l'instrueix perquè sedueixi Enkidu, no? I diu, en la vostra versió estàndard, no?, la recensió estàndard, diu, treu-te el vestit que jegui al teu damunt, fes-li a l'home salvatge allò que saben fer les dones. Durant la seva passió et murmurarà, se li revoltarà el ramat que havia crescut amb ell. I vosaltres aquí poseu un detall que jo trobo preciós, que és que, clar, Enkidu et parlarà durant la seva passió, no? Durant la seva passió et murmurarà, farà servir el llenguatge humà, i això el farà canviar definitivament, no? Deixarà de ser una bèstia i es convertirà en un home. I aquest petit pas, aquesta transformació, bueno, transformació total, però aquest petit pas a través del llenguatge, no?, a mi em sembla fantàstic. En les altres versions no hi és, però vosaltres ho afegiu amb molt de criteri, no? I afegiu un punt més a aquesta transformació. I després, efectivament, no? Quan ha passat tot això entre la sacerdotessa o prostituta, com haguem de dir-ne, i en Kido...
Tot això que passa durant una setmana, em recordar que és una còpula relativament dilatada, no?
Exacte, sí,
relativament,
sí, sí. Heroica. Ja no hi ha homes com els d'aquells temps, no? Però bueno, què hi farem? Doncs bé, llavors les bèsties, efectivament, aquelles que abans tenien l'Enkidu per un dels seus, ja no el reconeixen, no? El rebutgen, i aquest moment és magnífic, no? Quan ja, fins i tot l'olor que fa, ja no la reconeixen com a pròpia. I és magnífic aquest tros. Jo ara fa uns dies estava llegint una novel·la d'un escriptor que ja sabeu que m'agrada molt, que és Isaac Bashevis-Singer, que es diu L'esclau, que en principi no té res a veure amb el Gilgamesh, però hi vaig trobar una cosa que m'ha fet pensar amb això de l'Enkidu, perquè és una història d'amor entre, situada al segle XVII, em sembla, entre un home jueu i una dona cristiana. Llavors hi ha tota aquesta tensió, no?, que ni el jueu pot deixar de ser jueu, ni la cristiana té permès convertir-se al judaïsme, però malgrat tot això acaben sent amants després de moltes contradiccions internes. I quan això ha passat, efectivament, doncs, aquest home jueu que es dedicava, que estava pres a casa d'un ric cristià i que l'obligava a guardar les bèsties, bueno, a fer coses com les que feia en Kido voluntàriament quan era salvatge, però aquest esclau jueu estava obligat a fer-ho, doncs això, fer de pastor, i llavors, mentre encara no havia passat tot això, aquesta trobada amorosa, les bèsties li obeïen, però en el moment en què ha passat això que havia de passar, aquestes bèsties que hi guardava ja no el reconeixen, se li rebel·len, no li obeeixen, se'n van, i ell se sent que ha passat alguna cosa més que simplement una trobada amorosa, no? Que hi ha hagut una transformació profunda a tot el seu ésser, i ho veu a través del comportament d'aquests animals, no? I això, quan ho vaig llegir, vaig pensar, ostres, això és Enkidu. No sé si era conscient, que si el Singer hi pensava o no, però el fet és que és el mateix motiu, no? Jo quedem dels motius que van reapareixent.
Sí, és bonic, i això que també destacaves de la llengua, no? De la manera com ens humanitza, i al capdavall tot aquell procés amatori és la seva forma de civilitzar-se, i que sigui a través del llenguatge o amb el concurs de la paraula acaba sent, no?, efectivament, també una lectura cultural ben interessant que ens acosta. Ara que parlàvem d'això i entrar una mica en matèria temàtica i no només a la qüestió formal de les tauletes, sí que m'agradaria que ens compartíssiu, ja sé que és molt difícil, el vostre moment o un dels moments que us agraden més, a part de contingut, jo em puc aportar un que abans també crec que ha sortit esmentat, que és commovedor. Em refereixo al plany precisament de Gilgamesh per la mort d'Enkidu, tota aquella tauleta, en fi, cadascuna de les línies, no? I totes elles jo crec que es podrien agafar i llegir en el comiat de qualsevol persona i continuar commovent-nos mil·lennis més tard, no? Quin seria el... per destacar-ne un dels molts moments, insisteixo, emotius que té, i aventúrics, per descomptat, que té aquesta epopeia. Quins serien els vostres? L'Adelina fa aquella cara de pregunta impossible.
Abans dels típics és aquest, o el discurs de Shiduri,
l'hostalera.
N'hi ha un que m'agrada molt, que és nou, ha aparegut recentment, que és l'inici de la tauleta 5, on els dos herois arriben al bosc dels cedres, i hi ha una descripció del bosc.
Sí, és nou.
Que això estava trencat. Sí. Es veia, començava a descriure el bosc, però es trencava. I ara hem trobat la tauleta i hi ha la descripció. I és una descripció molt bonica, i és molt excepcional en la literatura mesopotàmica, perquè no hi ha descripcions de paisatges. Hi ha descripcions de persones, de personatges, de... però paisatges ningú es va posar a descriure. I aquí hi ha una descripció, hi ha una vintena o 25 versos on es descriu el paisatge. Es descriu com és el bosc, que hi ha uns micos fent música, que sembla que facin música, els ocells que piulen. I... És a dir, hi ha una cosa així una mica... una descripció d'un paisatge que a mi per l'excepcionalitat m'agrada. M'agrada, i a sobre per la novetat.
Clar, també.
Clar. No, clar, vosaltres que sou, no, traductors i lectors i percodificats, quin moment t'agrada més? L'últim que he descobert, això.
No, però a sobre perquè és original.
Sí,
és original dins la mateixa literatura mesopotàmica, tant Acàdia com Sumèria. No hi ha descripcions de paisatges.
Sí, sí. No, i imatges ben boniques, la resina regalimada com la pluja.
Exacte, coses d'aquestes, aquestes metàfores, que la metàfora sí que s'utilitza molt, els símils, les metàfores, tot això és molt característic de les literatures de Mesopotàmia.
Adelina.
Doncs a mi, de sempre, la part potser que més em commou és quan al final Gilgamesh ha d'assumir que no podrà obtenir la immortalitat. És un passatge que em fa molta pena, el pobre home, que després d'haver patit tant, i sobretot és que ell està convençut que se'n sortirà, que ell serà immortal, quan es resigna i quan se n'adona que físicament no serà immortal, però que d'alguna manera ho podrà ser adquirint fama. I és el que jo sempre dic, també a les classes, doncs Gilgamesh, ell no ho ha vist, però finalment ho ha aconseguit. Avui, en aquest precís moment, estem parlant de Gilgamesh. I en certa manera ho ha aconseguit. Però a mi el moment que més em commou és quan ell assumeix que no serà immortal.
Sí, sí, i amb això, abans que comentàveu aquesta segona part i la seva modernitat, també pensava ara amb el que comentàveu d'aquest accés civilitzatori a través de la paraula. Clar, pensar aquí, en realitat, hi ha una manera o una opció de connectar-hi, crec, o d'apropiar-nos al, no sé quina seria la paraula, contemporàniament, que a més, filtrada per tota la dimensió psicoanalítica, és que és claríssim, és aquesta qüestió de l'entrada en el llenguatge. Pensar en aquest subtítol de l'edició que portava, Xènia, de l'angoixa per la mort. Clar, la paraula angoixa aquí, ja sé que és la del subtítol, eh? Però clar, sí que és cert, és a dir, tota la part de la por de Gilgamesh, quan estan, no, a Menkidu donant a lluitar a Humbaba, hi ha un moment que aquest gran rei, aquest gran heroi, no, aventurer, tingui por, manifesti aquesta por, i en qui hauria de dir, va, home, oblida't de la mort i agafa't a la vida, no? I anem a fer tot això i que podràs... Ostres, hi ha una fragilitat en Gilgamesh, que potser és contemporània, i potser l'estic projectant anacrònicament, però hi ha aquesta fragilitat, i després hi ha aquesta angoixa davant de la mort, i després hi ha aquesta lluita per intentar transcendir-la, i aquest fracàs, o aquesta impossibilitat...
No crec que sigui anacrònica, no sé, no és anacrònic.
Jo tampoc ho crec, però per prudència.
Hi ha altres passatges... per exemple a la Bíblia, i és un passatge que s'ha comparat moltes vegades, la lamentació de Gilgamesh per la mort d'Enkidu es posa en paral·lel amb la lamentació del rei David per la mort del seu amic Jonatan. Però també, això és literatura, però també hi ha allò que diuen que els homes no ploren, això no és veritat. En la mateixa documentació cuneiforme, i no és literatura, recordo una carta de Mari on es diu, on el rei, un rei de Mari, se li ha mort una filla acabada de néixer, i diu: no li digueu al rei perquè es posarà a plorar.
I els herois de la Ilíada també se'n fan uns tips de plorar, no?
Sí,
els grans guerrers.
Els homes ploren.
I s'angoixen, i tenen por.
I tenen por.
I trobo que aquí hi ha una humanitat que en aquest sentit no ha canviat gens. És a dir, que pots, qualsevol lector que l'agafi ara, el recorregut que fa Gilgamesh en relació a la mortalitat és absolutament contemporània. Sí. I em sembla molt bonic, això és una cosa que tu ens vas comentar una vegada, de les opcions que el poema dona aquesta consciència, aquesta assumpció de dir, bé, no seràs immortal, però...
Però.
No? I a mi aquest però em sembla que a mi em segueix consolant. És a dir, d'alguna manera dius, bueno, però, això que dèiem, no? Doncs, en aquest cas té a veure tot, no?, amb la ciutat d'Uruk i amb les muralles, i si ho entenc una mica àmpliament, amb l'obra, no?, amb el que sigui que has fet. Això sí que pot, d'alguna manera, concedir-te una certa immortalitat, no? Com a mínim sota la forma d'una memòria, no? Deixa't anar del teu cos biològic viu, això ja haurem de renunciar, però hi ha altres formes de persistir, no? O de perdurar. I crec que això segueix... Vaja, el seguim llegint ara perquè segueix sent una cosa que ens angoixa i segueix sent una, entre cometes, solució, no? No sé si...
Bueno, és el
si
que fa llegir, una però... mica que l'obra sigui un clàssic, que nosaltres decidim que és un clàssic perquè és una cosa que ha aparegut fa 150 anys. Vull dir, no? Sí, és una cosa que havia desaparegut, però de cop... ho llegim i diem, ah, doncs això també mereix estar en allò que diem els clàssics, no? És un text canònic, vull dir, sí, l'incorporem, però no, però paradoxalment no és un text modern, és el text més antic que tenim, en aquest sentit, no? Però decidim que forma part d'aquest fil de tradició que no ens ha marcat aquest perquè s'ha tallat, però veiem que sí que forma part d'aquest fil, perquè parla del mateix, en bona part, que és de la condició humana.
Sobre aquest ressò al llarg dels cicles que comentàveu ara, torno a agafar el llibre aquest, Mitos, Viajes y Héroes, Mitos, Viajes y Héroes, del Carlos García Gual, perquè hi ha una frase, dues frases, que trobo que estan molt bé. Diu: la grandeza de Gilgamesh, que logrará conquistar del fondo de las aguas de la muerte la planta eterna para perderla trágicamente, está no solo en el arrojo, sino también en su dolorido, angustiado batallar contra la condición mortal del hombre. El planto de Gilgamesh por su amigo Enkidu, la desesperación en su peregrinaje tras la inmortalidad, traspasa los siglos con una incomparable y patética fascinación, ¿no? És a dir, no és que nosaltres segurament hi projectem res, sinó que va una mica associat a la condició humana, no? Difícilment no s'angoixarà algú pel fet de ser mortal, no? I de donar-se que no li serà estalviada, no li serà estalviat aquest destí.
Som-hi, acabarem avui amb dues figures que també són història i que formen part del cànon, que són Isis i Osiris, i un altre cànon que és Mozart, i aquesta versió d'aquesta peça, la flauta màgica, a càrrec de Birds on a Wire. No sense celebrar un cop més i agrair la Delina i el Lluís per portar-nos restaurada, renovada, ampliada, aquesta gran epopeia, el poema de Gilgamesh, que podem seguir llegint i fruint, passin els mil·lennis que passin, a més a més en una nova versió poètica, amb noves troballes, incorporacions, amb fragments de descripció paisatgística, com hem sabut i hem après avui també. De manera que moltíssimes gràcies per fer-ho possible. De debò, i sou convocats, un cop més ho dic, sou convocats aquí 4 anys per comentar les novetats al voltant d'aquesta història. I
les
gràcies,
novetats mesopotàmiques.
Això mateix. I gràcies també a Desi Ara i a en Jordi Reventós per creure en el projecte i per fer aquesta edició també en parida. Xènia, l'enhorabona per la sang que portes, també.
Gràcies.
I gràcies per compartir els teus Gilgameixos. Borja, que vagi molt bé. Ens retrobem aviat a Dols, que vagi bé amb la Rosa Silvia i la Dolors Joanola. Fins la setmana que ve. Zoom.